El País Valencià ha deixat enrere l'alerta vermella i ara torna la feinada per deixar els carrers nets, per intentar refer les vides. També torna d'aquí unes hores la política. El president de la Generalitat Valenciana compareix demà davant les Corts. De seguida passarem per València.
Catalunya nit.
La gran majoria de municipis catalans, dos de cada tres, no han construït ni un sol habitatge públic en els últims 20 anys. Hem parlat amb l'alcalde d'un d'aquests pobles, de Tossa. Martí Pujals ens ha dit que no n'han fet i que si no canvien molt les coses, tampoc en construiran.
Nosaltres no tenim ni molt menys la capacitat de fer promoció pública d'habitatge. Tampoc hi ha ajudes, tampoc hi ha incentius. No tenim cap capacitat de fer-ho, per tant, ni en fem ni en farem.
Amposta, en canvi, tenen un dels percentatges més alts d'habitatge social de Catalunya. També hem contactat el seu alcalde.
Però s'han construït, sobretot, principalment, per la part proporcional que havíem de tenir pel boom immobiliari que vam tenir. És a dir, se van construir tants d'habitatges que hi havia una part molt important que es construïen com a protecció oficial.
Parlarem del degoteig de desercions d'X, la xarxa del magnat Elon Musk, i ens preguntarem si hi ha alternativa. Aquests dies es presenta a la Presó Model de Barcelona una obra emocionant.
Molt impactant, la veritat. Vull dir, coneixer la història, però així aquí a la Model, de la forma que ho han explicat i...
Encara estic en xoc, ara.
Està bé que es consciencia la gent sobre... els crims del franquisme i sobre la necessitat de continuar lluitant.
És Puig Antic, cas obert, la revisió definitiva del procés. Ens hi transportarà la Marta Vives i en podrem parlar aquí en directe també amb dues de les seves germanes de Puig Antic, la Imma i la Montse. Ara fa un mes que tenen el certificat del govern espanyol que declara il·legal i il·legítim el procés que va condemnar Salvador Puig Antic. I connectarem amb la gala dels Ondes al Liceu, entre els guardonats, el Mar, el Mur, de Catalunya Ràdio, amb Mercè Folch, els nostres companys que fan els solidaris. Col·lapse, de TV3, dirigit per Ricard Ostrell, o la sèrie Això no és Suècia. Això és el Catalunya Nit. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El president valencià compareixerà finalment demà al matí per donar explicacions sobre la gestió de la Dana i tot apunta que ho aprofitarà per descarregar les culpes sobre el govern espanyol. Carlos Mazón arribarà a les Corts molt qüestionat pel seu paper durant les hores crítiques d'aquella tragèdia. Per això, el Partit Popular intenta redoblar l'ofensiva contra la ministra Teresa Rivera quan està a punt de fer el salt a les institucions europees. Tenim els nostres enviats especials a València, que són l'Albert Prat amb el suport tècnic de David Mendoza. Albert Prat, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit. L'alerta vermella d'aquesta nit passada ha donat un dia més de marge a Mazón per preparar la seva intervenció. Els plans més immediats del president valencià no passen per una dimissió i, a més, sabem que Alberto Núñez Feijóo ja ha estat supervisant el discurs.
Creo que eso le honra, porque hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van.
El líder del PP ha defensat la compareixença de Mazón i, de fet, ha acusat a la ministra de Transició Ecològica d'haver abandonat el vaixell. Els populars han situat a la diana Teresa Rivera, que està cridada a ser la futura vicepresidenta de la Comissió Europea. Demà s'espera que el president valencià dispari contra ella. El PP culpa els organismes que depenen de l'Estat de no haver alertat de la crescuda dels barrancs durant la tarda del 29 d'octubre, però el ministre Fernando Grande Marlaska avui ho ha negat en rodó.
Que en ningún momento hubo un vacío informativo, sino todo lo contrario, una comunicación directa entre la Confederación Hidrográfica y la Generalitat de Valencia.
Marlaska ha acusat de deslleial i de mesquina l'estratègia del PP, que ha iniciat una batalla per dilatar el salt de Rivera a Brussel·les.
A tot això, Albert, demà hi haurà un punt i a part en la gestió d'aquesta tragèdia quan Mazón anunciarà una remodelació del seu gabinet. Com a mínim, això és el que s'espera.
Sí, segons diversos mitjans, farà caure dues conselleres, entre les quals Salomé Prades, de la titular de Justícia i Interior i, en definitiva, la responsable de les emergències. També crearà una macroconselleria, una vicepresidència, que englobarà diversos departaments per coordinar tota la reconstrucció dels pobles devastats.
Són les 10 i 5 minuts. La tragèdia de l'Adan al País Valencià i les denúncies dels seus afectats per la gestió de l'administració d'aquest territori, la Generalitat Valenciana, porten a la memòria un altre desastre. Era el 3 de juliol del 2006 quan un comboi de la línia 1 del metro de València va descarrilar i va provocar la mort de 43 persones i ferides a unes altres 47. Ràpidament, el govern valencià, en mans en aquell moment del popular Francisco Camps, va posar el focus en una possible responsabilitat del conductor del tren, que va perdre la vida. Les famílies de les víctimes no van trigar gaire a denunciar que la Generalitat no volia arribar al fons de les causes del sinistre. Això és el que deia la germana d'una de les víctimes.
Yo creo que nos deberían de dar y no nos han dado una investigación que realmente diga qué es lo que tenía que haber, o sea, qué es lo que sucedió, cómo se podía haber evitado, si realmente se pudo haber evitado, si hay responsabilidades políticas, penales.
Són paraules pronunciades l'any 2007 per Beatriz Garrote, que arribaria a presidir l'Associació de Víctimes del Metro de València i a qui podem saludar ara al Catalunya Nit. Senyora Garrote, benvinguda, bona nit.
Bona nit.
Enmig de les imatges de la destrucció provocada per la Dana, el cap li ha tornat aquell 3 de juliol del 2006 i els dies i setmanes posteriors?
Pues sí, porque sí, recuerdo, o sea, nos viene a la cabeza pues una gestión desastrosa de una falta de medidas de seguridad que pudieran evitarlo y sobre todo una gestión desastrosa de después del accidente, ¿no? Igual que ahora después de la Dana y de esa noche tan dramática en la que parece que el gobierno valenciano ha estado más interesado en buscar excusas y en lavar su imagen que en hacer una evaluación de qué es lo que había fallado para que acabés muriendo más de 200 personas.
Per cert, que parlant de la Dana, vam veure les xarxes socials que vostè també la va viure en primera persona, més o menys a prop. On es trobava? Què li va passar?
Pues mira, yo volví a casa, que normalmente acabo a las 4, pero ese día volví a las 7 de la tarde. Y bueno, sobre las 7 y media o así, estaba intentando llegar, coger la carretera que va de Valencia a Torrent, que es donde yo vivo, y esa carretera ya estaba cortada, y entonces la Guardia Civil nos desvió y nos metió en una carretera que va es colindante al cauce nuevo del río Turia, y donde en ese momento estaba pues llegando toda la corriente de agua del barranco del Pollo, que había arrasado ya Paiporta. Y nos metieron en la boca del lobo. Entonces yo entiendo que el Guardia Civil, que al ver la carretera de Torrent cortada nos desvió ahí, creía que pues bueno, pues estaba haciendo una labor de tráfico de despejar una carretera cortada y buscar otra salida, pero a mí lo que nos alucinó a todos las 400 o 500 personas que estuvimos atrapadas ahí hasta desde las 8 de la tarde hasta las 3 y media de la noche, viendo cómo subía el nivel del agua y que no podíamos salir, y abandonamos nuestros coches, fuimos andando y estábamos atropados por dos corrientes de agua. Y lo que no nos quitábamos de la cabeza es cómo nos pudieron poner justo en la carretera donde estaba desbordando toda la riada que venía, ¿no? No había ningún plan de vías de escape o de vías de evacuación seguras. Fue un poco, no sé, que no te lo creías que estuviera pasando, que fuera la policía las que nos hubieran metido en esa carretera, que en ese momento era una trampa. Pero bueno, realmente pues al final conseguimos salir cuando bajó un poco el nivel y antes de que volviera a subir, que era lo que ya estaba haciendo, los bomberos nos dijeron que saliéramos atravesando una corriente de agua que en ese momento estaba solo por las rodillas y todas las personas que estábamos ahí salimos, que es desde que luego ha habido situaciones en otros puntos mucho más dramáticas, ¿no? Que al final te das cuenta que lo que nosotros pasamos fue casi un paseo en barca, ¿no? Pero sí mucha mucha incertidumbre de que la situación realmente pues podía ir a peor y que de alguna forma sentíamos que nuestras vidas estaban en peligro. Y mucho desconcierto estar ahí atrapados, no tener ninguna noticia de nada, las alarmas no sonaron cuando yo, por ejemplo, ya tenía el agua por la cintura. Pues no sé, mucha, como una película de terror, ¿no? Que no te crees que te está pasando a ti, pero bueno, parece ser que eso es lo que vivieron muchas personas y con un final mucho más dramático que el nuestro.
Sí, sí, escoltant-la ara, Déu-n'hi-do, ens situem com podem en la seva pell i realment han de ser moments molt difícils. Com està ara la seva població, Torrent?
Torrent está bastante bien, fue solo unas zonas muy concretas, un barrio que está muy cerca del barranco, el Chenillet, el barrio de la Curra, que son como una pedanía agrícola, que estaba también con casas cerca del barranco, donde bueno, ha habido algunos casos, se han perdido vidas. El caso este de los dos niños, que el agua entró en su casa y se los llevó, ¿no? Nos tiene a todo el pueblo con el corazón encogido. Pero realmente el pueblo está muy bien, no ha sido dañado. Lo único que hemos sufrido es que todas nuestras comunicaciones con Valencia, así que la autovía se derrumbó, el metro ha sido arrasado, entonces somos una población de 80.000 habitantes en la que no podemos casi salir a Valencia, que eran 20 minutos escasos con coche. Pues ahora te puede costar 3 horas, porque claro, mover a 80.000 habitantes cuando la autovía y el metro ya iban saturados en las horas puntas, pues ahora es imposible sin esas grandes vías de comunicación. Y luego, pues bueno, ves, sí que pues desde aquí estamos colaborando, alojando voluntarios que van a trabajar a la zona afectada, cuerpos de seguridad que vienen, bomberos, buzos, en fin. Bueno, los pabellones se han convertido en almacenes de toda la donación que se ha desbordado de otros puntos de España. Però aquí en Torrent la verdad es que estamos bien.
Davant d'una catàstrofe d'aquestes característiques i observat una mica des de fora, sempre tens el dubte si el que primer s'ha de fer és centrar-se exclusivament en intentar tornar a la normalitat, com es pugui, netejar, fer les feines que calgui, i si més tard és quan ha d'arribar el moment de depurar responsabilitats polítiques. Però encara que es pensi això, per la seva banda, els polítics ja es van expulsant les responsabilitats. Aquests dies, darrers dies, estem veient com especialment des del PP s'intenta culpar a la ministra Rivera del Partit Socialista sobre les coses que no van anar bé. Demà hi ha aquesta compareixença d'Amazon a les Corts Valencianes. Què n'espera vostè d'això?
Hombre, visto lo visto, pues creo que se va a quitar a las personas que con sus declaraciones se han visto más expuestas, ¿no? A las consejeras que han tenido también una imagen muy lamentable en la gestión de la Dana, ¿no? Es lo que parece que ha salido a la prensa, pero en cualquier caso no creo que Mazón demita, no se le ve con esa intención.
¿Vostè creu que hauria de dimitir ja?
Hombre, pues personalmente creo que me parece que está haciendo una gestión posterior también muy muy deficiente y que no creo que sea de gran ayuda que siga en el gobierno, mi opinión personal. Pero me da lo mismo que dimita. O sea, que es verdad que sí, que tampoco es lo que más prisa corre que Mazón dimita. Yo creo que ese análisis, como has dicho tú, se puede hacer con posterioridad, con un poquito más de calma, pero evidentemente yo creo que desde el minuto cero lo que había que haber reconocido es algo ha fallado. Algo ha fallado, vamos a revisar en qué ha fallado. Porque está claro que la gestión de la Comunidad Valenciana tenemos unas competencias cedidas, unas competencias cedidas que son para ejercerlas, esas responsabilidades. Entonces, que recibiéramos la alarma por primera vez de la alerta cuando ya había gente muerta y gente que estaba en una situación corriendo su vida muchísimo riesgo, evidentemente es que algo ha fallado, porque esa riada empezó en Chiva. Quiero decir que había muchos kilómetros de recorrido antes de que llegara Paiporta, por ejemplo, ¿no? O que llegara Torrent, que estamos al final de todos esos cauces. La gestión fue desastrosa, se minimizó, pero es que el propio Mazón estaba diciendo a la 1 del mediodía que a las 6 mejoraría. Entonces, pues no es como mínimo decir teníamos información errónea, tenemos que revisar nuestros protocolos, algo no ha fallado, pero que no se haga nada autocrítica más que, no sé, echar la culpa al gobierno central. Yo no sé realmente el gobierno central qué responsabilidades o cómo debería haber actuado para mitigar todo esto, si hay algo que no haya hecho, no sé, que se ponga todos los protocolos que se deberían llevar a cabo y que han fallado, que se pongan encima de la mesa. Y desde luego, yo es que sí que veo que hay una responsabilidad en un homicidio imprudente. O sea, aquí, evidentemente, cuando hay una catástrofe de estas proporciones, ¿no? Porque la lluvia, aparte, Danas, en la Comunidad Valenciana tenemos muy frecuentemente, es una zona donde llueve torrencialmente muy a menudo. Que haya riadas, que se inunden bajos, que se dañen infraestructuras, es bastante habitual. Como en esta ocasión, desde luego no, yo no lo había visto nunca, y desde la riada o desde la pantanada de Tous no se recuerdan unos daños similares. Pero el volumen de vidas humanas, yo creo que se debe única y exclusivamente a una pésima gestión. Pues no han funcionado el sistema de alerta temprana. Entonces, esas personas que con su mala gestión son responsables de estos homicidios, yo creo que la responsabilidad debería ir mucho más allá de una dimisión política, mucho más allá. O sea, nosotros, que la gente que está gestionando las responsabilidades públicas, las administraciones, tiene una responsabilidad muy grande con la sociedad. Si la fallan y por esa mala gestión mueren personas, yo creo que tenemos que hablar de responsabilidades penales.
Sí, ens agafem el precedent de l'accident que hem recordat abans, ferroviari. Va passar el 2006. La investigació del cas, un cop es va començar, es va tancar ràpidament i no veu aconseguir que reobrís fins l'any 2018. És a dir, va passar molt temps, finalment hi va haver 4 directius condemnats per les deficiències de seguretat que hi havia en aquesta línia. Quin consell, no sé si esteu parlant també amb les famílies dels morts ara de la Dana, no. Però què els hi diria perquè no s'hagin d'esperar tant temps abans no sentin que algú les escolta?
Bueno, yo creo que igual que es lamentable que la respuesta del gobierno valenciano esté siendo muy similar, creo que afortunadamente la respuesta de los medios de comunicación, en concreto pues la Radio Televisión Valenciana, creo que está haciendo un trabajo muy objetivo, poniendo en manifiesto los errores en la gestión de las alertas, los planes de inversión que ya estaban trazados y diseñados desde hace creo que más de 2 décadas, que eran las vías de evacuación de los barrancos que se tenían que haber construido, que están poniendo encima de la mesa los medios de comunicación el foco en las responsabilidades en la gestión, algo que no sucedió en el metro. Y creo que también la sociedad valenciana, así como el resto de la española, está respondiendo también mucho en ese sentido, ¿no? Yo creo que la sociedad general está muy indignada, tiene claro que hay una responsabilidad que exigir. Entonces yo creo que, quiero creer que afortunadamente las familias afectadas se van a ver mucho más acompañadas y respaldadas de lo que estuvimos nosotros en nuestro día también. Bueno, evidentemente, aparte que era otro momento, 43 familias afectadas no es lo mismo que en este caso, que son 200 personas las que han fallecido, y luego que los daños, más allá, las vidas humanas por supuesto son lo primero, pero es que se ha destrozado también la forma de vida de muchísimas personas, ¿no? Hay daños materiales que no se podrían haber evitado, pero hay otros que quizá con más prevención sí que se podrían haber gestionado de otra forma.
Ara que bueno, vostè feia... Sí, perdona, ara que vostè feia menció sobre la feina que està fent la premsa, els mitjans públics a València, i que, per cert, fa poc ha estat reconeguda, fa molts pocs minuts, a la gala d'entrega dels Ondes que s'estan fent avui aquí al Liceu a Barcelona, voldria posar-li unes paraules seves que va pronunciar a Canal 9 el novembre del 2013, el dia que la Generalitat Valenciana tancava la cadena.
Ens alegra molt que estigués així i que aprofites, perquè pot ser estem en les últimes hores per a que ens expliques el que va a pasar y el que sentiu les víctimes. Hui teniu veu, pot ser per unes hores.
Bueno, como estaba diciendo, para nosotros es muy importante, aunque sea en este último día, el traspasar estas puertas.
Vostè va haver d'entrar als estudis de la televisió per una finestra perquè la policia custodiava l'edifici i ho va fer entre els aplaudiments dels treballadors. Era un mitjà molt controlat políticament pel PP i entenc que vostès no hi tenien veu. Ara la situació, com a mínim aquesta, amb la cadena a punt, sí que ha canviat, oi?
Sí, muchísimo. Es lo que te decía. Canal 9 en su momento, más que ser un medio de comunicación, era un gabinete de prensa del gobierno valenciano. Y yo creo que la actuación que está haciendo a punto hoy en día está siendo muy digna. La gestión que está haciendo y la información que está transmitiendo de la DANA.
¿Creu que precisament per això li pot costar ara de nou que se la vulgui controlar més?
Hombre, pues no me extrañaría. No me extrañaría, independientemente, sí, pero o sea, yo creo que ya estaban en las intenciones del gobierno valenciano, porque ya cambió, fue una de las primeras acciones que hizo, que es modificar el estatuto para poder tener más control, y precisamente ahora, pues probablemente si la sociedad no se lo impedimos, ¿no? O se lo impedimos y no hay una respuesta muy clara de que un medio de comunicación público solo tiene sentido si está al servicio de los ciudadanos. Está al servicio del gobierno, que se lo paguen ellos.
Beatriz Garrote, des de Torrent, en directe pel Catalunya Nit, són les 10:21. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada. Moltes gràcies.
Doncs van passant els dies des d'aquella catàstrofe i mica en mica anem tenint noves dades. Avui podem explicar que gairebé la meitat de les víctimes mortals que va deixar la Dana tenien 70 anys o més. És la primera radiografia que ha fet el Centre d'Integració de Dades tenint en compte el balanç actual, que de moment és de 216 persones mortes. Segons l'última actualització, es manté el nombre de persones desaparegudes, que ara mateix són 16. Maria Costa.
Sí, una actualització que hem sabut fa pocs minuts. De totes les víctimes, 52 tenien més de 80 anys i 15 més de 90. A més, s'han localitzat els cossos de 9 menors que tenien menys d'11 anys. Més d'una vintena de les víctimes de la catàstrofe, 26 en total, eren persones estrangeres i eren d'11 nacionalitats diferents. Segons aquest recompte provisional, els municipis amb més víctimes mortals han estat Paiporta amb 45 i Catarroja amb 25. Això mentre el País Valencià ha viscut amb els dits creuats el pas d'una segona Dana que ha passat sense deixar pràcticament estralls. A Catarroja, la Rambla del Pollo ha suportat l'aigua que ha caigut durant la nit, ho explicaven aquests veïns.
Quitando con los truenos, la lluvia, hoy no ha sido gran cosa.
Con un ojo durmiendo y con el ojo puesto en la ventana, pero bueno, bien, por lo menos aquí desde luego no ha caído mucha agua y la que ha caído se ha escurrido, o sea que hemos empezado bien el día.
A partir de demà recuperarà l'activitat educativa a València Capital i també a la majoria de pobles afectats perquè ja no hi ha cap avís meteorològic de l'AEMET activat.
Molt bé, moltes gràcies, Maria. Mentrestant, aquí a Catalunya, l'Institut Els Alfacs de la Ràpita, al Montsià, ha evacuat els seus 800 alumnes per precaució a causa del despreniment de roques d'una pedrera pròxima al centre. L'incident vinculat a les últimes pluges no ha generat desperfectes, però el Departament d'Educació ha comunicat que no tornarà a obrir l'equipament fins que no garanteixin que és un lloc segur. Tarragona, Ricard Boigas.
Els fets han passat cap al migdia. Les pluges de les últimes hores han provocat el despreniment de roques de grans dimensions d'una pedrera que està ubicada a la muntanya de la Torreta, que és just al costat del centre. Quan han sentit el soroll, els professors han ordenat el desallotjament del centre, com ens ha explicat la Mar, que és alumna de quart d'ESO.
Los que estaven a la finestra han començat a cridar: és una pedra, que està caient una pedra! No havia caigut dins, però s'ha quedat molt a prop de caure dins del pati. I justament quan hi estàvem sortint ha sonat una alarma, que era la d'evacuació. Hi ha gent, per exemple, que no ha agarrat les motxilles i han sortit directament.
Les roques han impactat en el recinte. No han causat ferits ni desperfectes, però han encès totes les alarmes. El regidor d'Educació de la Ràpita, Carlos Solanes, ha explicat a Catalunya Ràdio que, d'acord amb la Generalitat, no tornaran a obrir fins que un informe geològic determini que no hi ha perill.
Les pedres estan traient humitat i està desfent argila, i això pot provocar que caiguin més pedres. I per seguretat, en coordinació amb el Departament d'Educació, hem acordat suspendre les classes de demà. Vindrà un òrgan competent per a revisar la pedrera, si està segura o pot hi haure perill de que hi hagi més pedres.
Solanes diu que el problema ja el van detectar als anys 80, per això fa anys que demanen la construcció d'un institut nou en una zona segura de la població.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
5 minuts per arribar a 11:15 de la nit. Ara feia dies que no en parlàvem i avui Íñigo Errejón ha assegurat que la denúncia de la periodista Elisa Mulià per agressió sexual contra ell és falsa. L'exportaveu de Suma ha demanat reprendre la causa. Àlex Giral Robert.
Sí, en un escrit al jutjat de Madrid que porta el cas, la defensa d'Errejón afirma que pausar el procediment, com va decidir el magistrat a petició de la denunciant, és un abús de dret i una estratagema d'indubtable mala fe, donat l'impacte mediàtic del cas. Per tot plegat, reclama que Errejón sigui citat a declarar com més aviat millor per exposar, diu, la realitat dels fets. Mulià hi ha respost contundentment en declaracions a Antena 3.
Decir que es una denuncia falsa me parece lamentable porque no lo es, porque todo lo que cuento es lo que ocurrió con pelos y señales.
Mulià va sol·licitar interrompre la causa per la baixa de la seva advocada. Sobre això, l'exfundador de Podem i Més Madrid insta l'instructor a donar 24 hores a la periodista perquè es busqui un altre lletrat que la representi.
I el Congrés dels Diputats té sobre la taula els documents que confirmen la guerra bruta contra l'independentisme i el coneixement que en tenia el Ministeri de l'Interior. Per això anem ara cap a Madrid. Toni Fortesa, bona nit.
Bona nit.
D'on surten aquests documents, Toni?
Doncs els ha portat l'excap d'assumptes interns de la policia espanyola, Marcelino Martín Blas, a la comissió d'investigació que s'està portant a terme al Congrés. Ha aportat una desena de documents que mostren com el Ministeri tenia registrades totes les operacions de la guerra bruta a Catalunya. Operacions il·legals com espiar polítics independentistes sense tenir cap indici de delicte, cosa que es coneix com a investigacions prospectives. En aquestes operacions que apareixen a la llista feta per la Direcció Adjunta Operativa de la Policia, hi ha les investigacions als expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, a Xavier Trias, a la família Pujol, a empresaris catalans i sobre el finançament d'Esquerra Republicana. Unes operacions que Martín Blas ja va confirmar abans d'ahir a la comissió del Congrés.
I en el informe borrador se venia a dir que los señores Artur Mas, Oriol Pujol i Felipe Puig tenien unes cuentas o familiares o tal en paraísos fiscales, no sé què, no sé quantas. Me encargó el señor Pino que hiciera un informe sobre ese informe borrador, por orden del señor ministro.
Martín Blas tornarà a comparèixer dimarts que ve a la comissió d'investigació del Congrés. L'excap d'assumptes interns fa temps que està en amistat amb els antics caps de la policia i a la seva confessió es desvincula de la guerra bruta i culpabilitza l'exministre de l'Interior, Fernández Díaz.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I atenció perquè es confirma un nou fitxatge a l'administració de Donald Trump i va en la línia del que estem explicant aquests darrers dies. Fa pocs minuts, el president electe dels Estats Units ha confirmat a la xarxa social X que vol incorporar al seu govern Robert Francis Kennedy com a secretari de Salut del país. Conegut per les seves posicions antivacunes, el seu nom ja va aparèixer a les primeres travesses. Republicà, nebot del president demòcrata John Fitzgerald Kennedy, va suspendre la seva campanya candidat presidencial pels republicans per donar suport precisament a Trump, que ara el premiarà amb un càrrec. Aquest és l'últim nom que hem conegut després de saber que Trump vol que Matt Gaetz sigui el fiscal general. Un nom que ha provocat fins i tot divisió interna al Partit Republicà. Membres destacats de la formació alerten que Trump avantposa la lleialtat cega als criteris polítics i amenacen fins i tot de boicotejar la confirmació del càrrec al Senat. Xavier Vilà.
La tria de gais ha escandalitzat fins i tot els seus companys de partit, tenint en compte que l'han acusat de tràfic sexual d'una menor en un cas pel qual se li va obrir una comissió d'investigació. Davant d'això, el fins fa poc president de la Cambra de Representants, Kevin McCarthy, assegurava a Bloomberg que Gates no se'n sortirà.
Crec que les apostes són bones, tret d'una. A Gates no el confirmaran, això ho sap tothom. Pregunteu al president, però els republicans no aprovaran a Gates.
Una opinió compartida pel correligionari de Gates, Max Miller, congressista republicà per Ohio. Crec que és una bestiesa seleccionar el congressista Gates. Crec que el president mira de recompensar-lo per haver estat un soldat tan lleial, però tant el president com el seu equip són prou llestos per saber que el Senat mai confirmarà el senyor Gates. Mitjans nord-americans sostenen que tot plegat és una estratègia de Trump per desviar el focus cap a Gates, a qui està disposat a perdre a canvi d'aprovar d'altres nomenaments controvertits, com el del falcó conservador Marco Rubio com a cap de la diplomàcia o el de l'inexpert contertulià de televisió Pete Hegseth com a secretari de defensa.
Trump, que torna a utilitzar intensament la xarxa X mentre s'amplia el nombre de mitjans de comunicació, entitats o persones particulars que la van abandonant. És la propietat d'Elon Musk i consideren que s'ha convertit en una plataforma de polarització i desinformació. Vicent Mifsud.
L'Institut Ramon Llull és l'entitat més destacada que ha anunciat en les últimes hores que se'n va de l'antic Twitter. Prèviament ja ho havien fet el diari La Vanguardia. Tots dos continuaran informant en altres xarxes socials i a través de les seues pàgines web. Així segueixen els passos del diari britànic The Guardian, el mitjà de comunicació més gran que ha abandonat la xarxa fins ara. També ho ha anunciat l'equip de futbol de la Bundesliga Sant Pauli, conegut pel seu activisme social antifeixista. Recordem que en les últimes setmanes també ha anunciat que marxen la Berlinale, el Festival de Cinema de Berlín.
De moment, Vicent, no està clar quantes acabaran sent ni cap on aniran totes aquestes desercions, però hi ha altres xarxes socials que suposo que ja esperen omplir aquest buit i anar-se'n aprofitant.
Sí, la més ben posicionada és Threads, de la companyia Meta, que ha arribat als 270 milions d'usuaris, menys de la meitat dels 600 milions de la plataforma de Musk. En té sobretot als Estats Units, igual que Blue Sky, creada pel fundador de Twitter, Jack Dorsey, que ha guanyat gairebé 1 milió d'usuaris en l'última setmana, però encara en té només 16 milions. Molt lluny s'ha quedat Mastodon, que es va presentar com l'alternativa a Twitter el 2022, però només ha arribat als 9 milions.
Molt bé, moltes gràcies, Vicent, doncs, per seguir ampliant aquesta qüestió i analitzar-la amb algú que en sàpiga una mica més que nosaltres. Podem parlar ara amb Toni Noguera, que és periodista i especialitzat en tecnologia i xarxes socials. Toni, bona nit.
Hola, molt bona nit, què tal?
Molt bé, doncs mira, anem aquí veient com hi ha capçaleres importants com The Guardian que abandonen X. Creus que hem d'esperar a partir d'ara una allau de gent que va abandonant aquesta xarxa?
És possible, de fet, ens trobem davant d'un escenari que ja havíem vist, ja havíem conegut, quan Elon Musk va adquirir la plataforma cap allà el 2022, doncs molts anunciants també van abandonar la plataforma. De fet, hi ha dades d'analistes de plataformes digitals que diuen que just el dia després de les eleccions dels Estats Units va ser el dia que més usuaris van abandonar la plataforma des que Elon Musk va comprar-ho aquell octubre de 2022. O sigui que més o menys estan repetint un escenari d'abandonaments massius. Veurem si de comptes més o menys influents, de moment d'usuaris, n'hi ha molts que s'estan migrant i ara estan parlant d'aquests números que han adquirit altres plataformes alternatives com Blue Sky o Threads, que indiquen una mica això, que hi ha un moviment, hi ha unes ganes d'abandonar la plataforma.
Clar, no sé si això pot ser una bola que es vagi fent grossa, perquè si mitjans de comunicació o institucions més o menys fiables van abandonant la xarxa, no sé si acabarà quedant-s'hi només tots aquells que tenen allò informacions més qüestionables o més d'extrema dreta o de determinades posicions, fake news...
Això s'hauria de veure. Jo crec que de moment serà difícil. Tota la plataforma establerta doncs genera una resistència a l'abandonament. Quan ja ha generat una comunitat, és difícil que abandoni completament la població. Passa, per exemple, en WhatsApp. Coneixem alternatives com Telegram, que en molts aspectes és molt millor, però la gent continua a WhatsApp perquè és el que coneixen, és el més còmode. S'hauria d'anar veient. De moment, crec que el canvi cap a una plataforma cada cop més buida serà difícil de veure. La qüestió seria que abandonéssim tots de cop o hi hagués un moviment molt més gran que no doncs, un mitjà de comunicació o un parell que abandonen, per realment veure això, que s'acaben quedant doncs, alguns grups o grupuscles de grups amb un pensament molt concret. Encara crec que quedaran alguns mitjans. De fet, el 2022 ja va passar, quan molts anunciants van començar a veure les polítiques d'Elon Musk respecte a la moderació, i sobretot aquesta moderació laxa o inexistent, acomiadant, per exemple, l'equip de Trust and Safety, l'equip de moderació de Twitter al complet, doncs ja van veure que molts anunciants abandonaven Disney, Apple, de fet el 50% dels anunciants més grossos van marxar de la plataforma o van reduir enormement els diners que hi destinaven, però a poc a poc van tornar, encara que tímidament, i algun reducte n'ha quedat, i la plataforma segueix dos anys després doncs amb unes xifres que tampoc han variat molt respecte al moment en què Elon Musk va comprar-lo.
Clar, Toni, avui pensava que, no sé si per ser coherents del tot, aquests moviments d'abandonar X, si no hauria de passar el mateix amb TikTok o Instagram. TikTok està ple també de notícies molt qüestionables, de fet costa buscar informació fiable moltes vegades, però és que Instagram forma part de Meta, i Meta ha estat molt qüestionada per la poca moderació que hi havia en vídeos que també circulaven, etc. Vull dir que tan diferent és el que corre per X del que es pot trobar a TikTok o Instagram?
No, molt diferent no, però hi ha alguns punts de diferència, o que fan que Twitter hagi estat doncs el primer damnificat de solucions més taxatives, com abandonar completament la contribució a la plataforma. La primera raó seria que és la més fàcil de descartar. De totes les xarxes socials que utilitzem, doncs potser és la menys important a nivell d'usuaris. Estem parlant de que Twitter està al voltant dels 500, 600 milions d'usuaris a tot el món. Més d'un terç són anglosaxons, són persones d'Estats Units, d'Anglaterra, del Regne Unit. Respecte a Facebook, que té 3.065 milions, YouTube amb 2.500, Instagram té 2.000 milions d'usuaris mensuals actius, que és la xifra que es fa servir habitualment per comparar. Vull dir, Twitter, X, en aquest cas, té un pes bastant menys important, i per tant doncs és la més fàcil de descartar, d'eliminar. Després hi ha altres raons. A veure, Twitter, X, és una plataforma amb una capacitat de mobilització bastant més important. És un lloc on organitzar campanyes polítiques o d'astroturfing, que és això de generar una sensació de consens social, doncs és més senzill d'orquestrar. Tens una facilitat per crear i generar continguts amb bots, i aquí hem vist doncs mobilitzacions socials com les Primaveres Àrabs. Però també més recentment, el 6 de gener del 2021, per exemple, vam veure com es va aconseguir muntar un cop d'estat, i la xarxa social X va tenir molt a veure amplificant els missatges de Donald Trump i de grups de pensament afí. I tot això li dona una capacitat de viralitzar continguts polítics, podríem dir ideològics, que potser TikTok, que és de contingut més dispers, o de Meta, Instagram, és una mica més complicat. I tot això fa que, al final, doncs, si hem d'abandonar una xarxa social per mostrar que estem desconformes amb la manera en què tenen de generar o de moderar els continguts, Twitter ha estat la decisió fàcil. És veritat que s'està obrint investigacions per la poca moderació a Meta, vull dir, a l'abril també es va obrir una comissió europea, va començar a investigar Meta per desinformació abans de les eleccions nord-americanes, i a TikTok sabem perfectament que se l'està perseguint, i hi ha una llei en marxa als Estats Units per intentar arribar a prohibir-lo si no canvia de mans, si no deixa d'estar depenent d'una empresa xinesa, i per tant d'una empresa que depèn del Partit Comunista. Però són plataformes molt més grans, amb molta més audiència, i és molt més difícil anar-se'n d'aquestes plataformes, especialment quan ja estàs perdent doncs una de tan influent, sobretot ideològicament i políticament, com és Twitter.
Doncs, Toni Noguera, ens has ajudat a entendre-ho molt millor, i per cert, ja sabeu que tenim aquí sempre un oient que li preguntem què has après avui, aquestes coses, avui molt interessant, però jo ja n'he pres una. Com ho has dit, això del consens social?
L'astroturfing, campanyes d'astroturfing.
Veus, aquesta me l'apunto, que quedaré bé algun lloc segur. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Vinga, bona nit.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
Si us pregunto quin és un dels grans problemes socials que tenim avui dia, segurament del que parlarem ara estaria molt, molt amunt. Doncs atenció, atenció a aquestes dades. 2 de cada 3 municipis catalans no han construït cap habitatge social en 20 anys. Això suposa, dels 947 pobles que hi ha a Catalunya, doncs més de 600. Són dades de la Secretaria d'Habitatge que volem comentar amb la Carme Montero. Bona nit.
Bona nit.
A veure, aquí al Catalunya Nit hem volgut contactar amb un d'aquests municipis i també amb el cas oposat, és a dir, amb un dels que més pisos de protecció oficial ha construït. Com ha anat la recerca, Carme?
Doncs mira, força bé. Hem parlat amb els alcaldes de Tossa de Mar i Amposta. És un exercici interessant, però, com sempre, Manel, no podem generalitzar, perquè hem de tenir en compte que el valor de l'habitatge és diferent en cada municipi. Per tant, el que serveix per una població petita com Tossa de Mar no es compleix en una gran ciutat com Barcelona. Comencem precisament per Tossa, una població amb poc més de 6.000 habitants. En 20 anys no s'ha construït ni un sol pis de protecció oficial i, en canvi, 1.330 de privats. L'alcalde Martí Pujals reconeix que tenen terrenys reservats a l'habitatge social, però estan desaprofitats, diu, perquè no s'hi construeix. I ho diu clarament, fer aquest tipus d'habitatges no surt a compte a ningú.
Avui en dia és totalment inviable fer promocions de protecció oficial perquè el cost de construcció és molt alt, els habitatges venen a costar pràcticament el mateix que un habitatge lliure, però la persona que l'ha d'adquirir ha de complir uns requisits i el cost que té no té cap benefici per ell. Llavors és lògic que pràcticament no se'n fan.
Deixem clar el que dèiem abans. A Barcelona o Lleida potser hi ha més diferència de preu entre el pis protegit i el privat.
En canvi, si parlem, per exemple, d'Amposta, la situació és diferent perquè el seu nivell de construcció supera també de llarg el de la resta de poblacions.
Sí, Manel, mira, amb més de 22.000 habitants s'hi han construït més de 700 pisos. De protecció oficial suposa 32 habitatges per cada 1.000 habitants. El seu alcalde, Adam Tomàs, ens ha explicat que el fet diferencial és que a la capital del Montsià la construcció es va disparar durant el boom immobiliari del tombant de segle.
El propi desenvolupament urbanístic molt gran que va tenir Amposta va fer que també anés acompanyat precisament d'aquest increment d'habitatge. Tortosa, per exemple, no té tant habitatge protegit perquè no va tenir un desenvolupament urbanístic tan gran en els anys que es va desenvolupar la bombolla immobiliària.
Saps quina ha estat la feina d'aquests últims anys, segons l'alcalde?
Quina?
Doncs aconseguir que tots aquest parc d'habitatges socials estiguin habitats.
Déu-n'hi-do. A veure si aquestes xifres van millorant, perquè són, en general, realment baixes i preocupants. La que tampoc millora és la de l'ús social del català, que ha caigut per sota del 50% de la població. L'últim baròmetre del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, detecta que el retrocés afecta totes les franges d'edat. Com més jove, més recula el català. Martí Ferrero.
Sí, la franja d'edat per sota dels 35 anys fa servir-lo menys que els més grans, però la reculada és general. La meitat dels catalans canvien el castellà en les seves interaccions diàries. En canvi, només el 20% passen del castellà al català. Al llarg d'una setmana natural, a Catalunya ja es parla més en castellà que no pas en la llengua pròpia del país. I s'estén el sentiment que la llengua i la cultura catalanes estan en perill. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
Més de la meitat dels catalans, o la meitat dels catalans aproximadament, pensen que el català ha empitjorat la seva situació i, de fet, empitjorarà en el futur. El 40% dels catalans consideren la llengua catalana una llengua amenaçada. I, de fet, hi ha una idea bastant transversal que consideren que el català, la seva llengua, i amb això de cultura, es troba en perill. 2 de cada 3 catalans.
El Departament d'Educació ha engegat 3 postgraus perquè els professors ensenyin millor les matemàtiques i la comprensió lectora. Segons els últims informes, PISA són les dues matèries en què els alumnes catalans tenen més mancances. Marc Teixidor.
Un dels postgraus està destinat a professors de secundària que fan classes de matemàtiques, però que venen d'altres estudis, i és que només 3 de cada 10 docents d'aquesta assignatura, dels més de 3.700 que estan en actiu, tenen el grau de matemàtiques. Tot plegat, ho ha anunciat avui al Parlament la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Per una banda, dissenyant un nou postgrau interuniversitari d'actualització matemàtica adreçat a aquell professorat que imparteix matemàtiques a secundària però que no té el grau perquè prové d'altres especialitats. Aquest és un problema real que tenim, que ens afectarà, ens pot afectar en els propers mesos i, per tant, que ens preocupa i que ens està ocupant.
Els 3 graus sumen un total de 180 places i totes estan subvencionades i distribuïdes entre diverses universitats del país. El postgrau que té més places, un centenar en total, és el de matemàtiques per a professors de secundària.
Un minut i arribarem a 3:15 de la nit. Avui aquí a la ràdio estem en general tots molt contents, però hi ha persones que estan especialment eufòriques, perquè en aquests moments el que tenen per davant és una festassa, em puc imaginar. Acaben de rebre Premis Ondas, per això anem en directe cap al Gran Teatre del Liceu. Allà hi tenim l'Òscar Callau. Òscar, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Com ha anat això?
Doncs mira, hem viscut una gala dels Ondas que ha tingut molts moments pel record. Per exemple, jo destacaria un parell, no? L'homenatge a la ràdio en conjunt en el centenari de la primera emissió a l'estat d'una emissió radiofònica, que va ser aquella primera emissió de Ràdio Barcelona, s'ha materialitzat en un homenatge a 5 periodistes de ràdio del País Valencià per la tasca de les ràdios en general, doncs, en la cobertura de la tragèdia informativa de la Dana a València, no? Un homenatge a la ràdio que els companys que han pres la paraula l'han volgut dedicar a totes les ràdios locals, ràdios petites, ràdios de proximitat, en la cobertura, doncs, d'aquesta informació. Per recordar un altre moment, doncs, l'homenatge al radiofonista Òscar Moré, creador del programa de Ràdio Barcelona Llapis de Memòria, col·laborador de 3CAT a la tele i a la ràdio, que va morir fa pocs dies als 50 anys. Bé, també hem vist Àngels Barceló, hem vist l'actriu Mònica López, hem vist l'Estopa, els Chunguitos, els Chichos, volia dir, perdó.
Sí, no és ben bé el mateix, eh?
No és ben bé el mateix, però vaja, que hi ha hagut molta rumba a l'escenari del Liceu. I també hem vist l'Aina Clotet, que ha recollit un Ondas per la seva feina a la sèrie Això no és Suècia, i ha explicat una miqueta, doncs, la connexió que ha vist amb el seu públic, amb les famílies d'avui.
Cuando miramos a los niños, que fueron nuestra fuente de inspiración permanente para la creación de la serie, y miramos luego el mundo en toda su actual magnitud, es difícil escapar de las contradicciones de base que se ponen en evidencia. Mientras tanto, nosotros seguiremos creando y contando historias que no salvarán el mundo, pero quizás, ojalá, puedan acompañarlos a ellos en ese futuro incierto.
I pel que fa als altres dos programes de 3CAT que han tingut guardó, doncs no els sentirem gravats, els tenim aquí en directe, clar que sí, perquè és una nit de ràdio, no?
I tant.
El Ricard Ostrell, que ha estat guardonat pel col·lapse de TV3. Ricard, bona nit.
Bona nit, què tal, Manel? Bona nit.
Hola, bona nit. Estic aquí a la teva cadira, eh? Te l'estic aquí guardant bé.
La de tots.
La de tots.
La paguem entre tots, aquesta.
Exacte.
I la Mercè Folch, amb el podcast El Mar al Mur, que també ha tingut un Ondas per Catalunya Ràdio. Mercè, bona nit.
Què tal, Òscar? Què tal, Manel? Bona nit.
Hola, bona nit. Felicitats a tots. Us hem vist aquí, us he de dir que la redacció estava molt emocionada veient-vos per les pantalles, us hem estat seguint. Mercè, en el teu cas, diguéssim que es fa molta justícia, perquè El Mar al Mur és un producte d'aquells que, tu ho has dit, s'ha de ser valent l'emissora per programar-lo, però també per fer-lo hi ha molta feina darrere i podria quedar allò marginat i, en canvi, avui es fa justícia amb aquest premi.
Per això sempre dic, quan aquests dies m'estan fent entrevistes, que no t'ho acabes de creure, perquè és una temàtica que fa nosa. Hi ha un cansament, una fatiga de tot allò humanitari, no? Estem cansats de trobar, no? Històries tràgiques, i la gent el que fa és tancar-se, doncs, en aquest búnquer de la indiferència, no? Per tant, trencar aquests relats, trencar aquestes bombolles, era un repte majúscul, i que et premin per un projecte així, de veritat, jo encara ara no m'ho acabo de creure.
I puc dir una cosa, aquest projecte, Manel?
I tant, i tant.
Jo crec que és una cosa que ha fet la Mercè i tot el seu equip de manera brillant. Quan fem aquest tipus de temes, a vegades la gent pensa, ai, no vull veure drames, no? I crec que un dels punts que la Mercè sempre ha fet és no quedar-se amb el drama humanitari, sinó anar a cosir esperança en tot això, no?
I tant.
La feina periodística que hi ha és brutal i dona, o sigui, et reconcilia amb el món, t'emociona de veritat, o sigui, de dir, hosti, això es pot fer bona feina, el projecte pot canviar alguna cosa en la vida d'aquestes persones, només per això val la pena.
I tant, recordem que és fill, El Mar al Mur, si ho puc dir així, Mercè, dels solidaris, que sí, ho tenim tot al 3CAT, és a dir, que es pot recuperar El Mar al Mur, però també et poden seguir cada setmana, tu i el tot equip, i tot l'equip, que suposo que esteu molt emocionats avui, solidaris. I Ricard, tu, a veure, això teu és molt gros, perquè tenim centenari de la ràdio i el dia que fas 34 anys t'entreguen un Ondas.
Felicitats, això... felicitats, Ricard.
Però això quin guionista ho ha dissenyat?
De fet, en dies diferents, també, perquè així tenia més coses a celebrar. Però sí, realment és un dia molt emocionant avui, perquè, a més, Col·lapse és un programa que l'hem patit molt, al principi sobretot, i avui és un reconeixement. Jo deia que és un reconeixement a la confiança perquè a vegades és una cosa que no... És a dir, jo he treballat amb confiança i sense confiança en direccions. Uh-huh. I quan la tens, és que vius tan tranquil.
Clar.
I això et permet poder equivocar-te, tornar-hi i creure al final en el que estàs fent. Col·lapse? Mira, aquest dissabte començarem mitja hora xerrant amb la Maruja Torres amb silencis. O sigui, això un prime time a TV3... És que no... És un regal, o sigui, és un privilegi fer aquesta feina, la veritat. És per mi, a més, em cura. Jo entro, surto millor de col·lapse del que he entrat, sempre.
Doncs felicitats a tots. Els premis us els entreguen pel que ja heu fet, però segurament que som...
No, el premi no el tenim, eh? No sé què hem fotut amb el premi.
No em diguis que l'heu perdut.
Sense cavall voleu. Era un
premi de cartró. O sigui, de cartró, no passava res.
I de color verd pistatxo pot ser que es veiés així?
Sí,
per la...
sí.
No, aquest premi sí. No era bo. Ara suposo que es l'enviaran, no?
Ara n'hi hauran de bo.
En el teu cas, no sé, a Manchester o a la tele, sí.
Doncs això que us deia, companys, que els premis són pel que ja s'ha fet, però espero que siguin també bateria per seguir molt temps intentant fer la millor ràdio i la millor tele que puguem entre tots. Una abraçada i moltes felicitats.
Gràcies, Manel.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpadel.com.
Maruja Torres, David Bustamante, Eva Soriano. I celebrem 20 anys de Porca Misèria a Col·lapse, dissabte a la nit.
La vida són preguntes.
També preparava, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya nit.
Ara molts oients poden estar pensant que això del Catalunya nit ens ho estem creient massa i estem una mica pel·liculeros. No, no és la nostra sintonia. És que anem cap a l'exposició més completa de l'univers de superherois de Marvel que s'inaugura aquest cap de setmana a Espanya després de triomfar als Estats Units o Suïssa. A través de més de 100 peces originals, l'exhibició fa un repàs a la història i a l'impacte que els seus còmics i pel·lícules han tingut en la cultura popular. La mostra només es podrà veure a Madrid, per això ens dirigim directament cap allà amb la nostra capa. Dani Sainz de Aja, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
A veure, entre els objectes que s'hi mostren hi ha també la signatura d'un català, m'han dit.
Sí, així és. 40 anys després d'irrompre als Estats Units, els còmics de Marvel es feien un lloc entre els TVOs de casa nostra gràcies a il·lustradors com el català Rafael López Crespí. Un dels seus dibuixos es mostra a l'exposició oficial de l'univers Marvel que tot just aterra a Madrid i que comissaria l'historiador Patrick Reed.
It is the...
És la portada espanyola de la segona aparició de la història del Cavaller Lluna. És important perquè representa tota una generació de lectors a Espanya que van conèixer per primer cop aquests personatges.
Entre els objectes preferits dels fans no falten els vestits originals que portaven Iron Man o el Doctor Strange a les pel·lícules dels Vengadors, també primeres edicions de còmics com Capità Amèrica o Spider-Man, així com desenes de vinyetes que permeten gaudir de la creativitat de la factoria Marvel.
Getting to see the detail,
el detall de cada creació, les línies de llapis esborrades, la cal·ligrafia que hi ha sota la tinta. Per això una exposició com aquesta és tan important, perquè pots apreciar realment cada treball veient-los així tan de prop en persona.
Getting to see them up close and in person.
Un recorregut, Manel, pels 85 anys d'història de la saga de superherois creada per Stan Lee, que en el seu pas de la vinyeta a la gran pantalla s'han convertit en un fenomen de masses i en una indiscutible icona de la cultura pop.
Doncs així és. Moltíssimes gràcies, Dani. Bona nit.
Adeu, bona nit.
6 minuts per arribar a les 11. Déu-n'hi-do, la de notícies que hem explicat. Podríem seguir fent-ho fins demà passat i ens tornaria a passar. En un informatiu és tan rellevant el que expliquem com el que no expliquem, el que no ens hi cap, i això ens agrada posar-ho de manifest. Per exemple, avui, quina notícia no ha entrat a la nostra escaleta, Natàlia Ramon?
Doncs avui hem de parlar d'un mal càlcul, Manel.
Un mal càlcul?
Sí.
No pas nostre, o sí?
No, també podria ser. No, no. És un mal càlcul, no sé si dir de matemàtiques o potser més aviat és un problema de física. Resulta que a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, han entrat a robar en un establiment. La patrulla dels Mossos, que ha rebut l'alerta, ha anat cap al lloc dels fets, i els lladres, en veure arribar la policia, què han fet? Doncs s'han amagat en un fals sostre dins de la botiga. I per això et deia, Manel, que havíem de parlar d'un mal càlcul, perquè el que aparentment els lladres els deu haver semblat una boníssima idea, amagar-se en aquest fals sostre, doncs finalment no ho ha estat perquè a causa del pes el fals sostre ha cedit, han caigut a terra i òbviament els agents dels Mossos els han detingut. No sabem si els lladres pesaven molt o poc, però en tot cas no han calculat el pes que era capaç d'aguantar aquest sostre que segurament hauria de ser de guix.
Sí, els hi han posat les coses bastant fàcils a la policia. Doncs ja ho sabeu, abans d'intentar qualsevol cosa així, càlcul d'estructures, mirar bé l'edifici...
Exacte.
Tot plegat, en fi. Moltíssimes gràcies, Natàlia.
Bona nit.
Una pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Dins un llibre hi és tot. A fora sempre és el mateix. De Oi que ens hem perdut, Alícia? De Pep Puig.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Nights in
white satin. És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Aquest és el tema que ha escollit la Gemma Puig per fer-nos la previsió del temps per demà. D'entrada, el ritme de la cançó és lent. No sé si això vol dir també que ens arriba calma després de tantes alertes i tantes preocupacions. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, la veritat és que sí, el ritme ens mostra aquesta calma que tindrem demà. La cançó es diu Fox Song, des de Shady Maples, i també tindrem boira, unes boires que s'aniran aixecant, s'aniran trencant, però sí que començarem amb una miqueta més de núvols, les boires cap al Pla de Lleida, cap a l'altiplà central, també núvols baixos de la costa, fins i tot al matí amb un cel una miqueta més ennuvolat o tapat cap a les Terres de l'Ebre, però després s'aniria trencant i tindrem una tarda amb més estones de sol, amb estabilitat, i això podrem podríem dir, és el que passarà també el cap de setmana. Per tant, després de molts dies de moviment, doncs ara venen dies de calma, amb estabilitat i amb contrast de temperatures. Matins que es mantenen frescos o freds, demà potser baixa una mica la temperatura respecte avui, però igualment repetirem aquestes màximes més altes entre els 18 o els 19 graus.
Molt bé, doncs gaudirem de la calma. Moltíssimes gràcies. Bona nit, Gemma.
Bona nit. Huddled in the car alone, so no one knows why.